infart mentre dormia a la seva casa de Tennessee. Tenia 52 anys i havia viscut una vida plena d'èxits, de tragèdies i d'alts i baixos, un estil propi molt diferent dels artistes de la seva època, amb lletres sovint tristes i exhibint una masculinitat fràgil que, no ens enganyem, no estava de moda llavors entre les estrelles del rock. Aquest va ser un dels seus primers èxits, el Crying, 1962. Tenia només 26 anys. 4 anys més tard, amb 30, va perdre la seva dona Claudette en un accident de moto. I amb 32, la tragèdia el va tornar a trobar quan a casa seva va haver-hi un incendi. Ell era de gira a Anglaterra i en el foc de casa seva, a Tennessee, van morir 2 dels seus 3 fills. Tenien només 10 i 6 anys. La dècada dels 70 va veure apagar-se la seva carrera, que va ressorgir als 80 gràcies a alguns amics que el van ajudar. Amb George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne i Tom Petty va crear una superbanda, els Traveling Wilburys, i va morir a finals dels 80, quan tornava a saborir l'èxit. El seu disc pòstum Mystery Girl va veure la llum a principis de 1989, unes setmanes després de la seva mort, la mort de Roy Orbison. I Roy Orbison ens introdueix en la segona hora del Reconcentrat, en què gaudireu dels Pantalleros, del Via Lliure i del gran Sergi Pàmies al Versió. El Reconcentrat torna divendres al matí. Fins llavors, sigueu feliços. Adéu-siau.
Això és Reconcentrat.
Eo! Eo! Pantalleros!
Però què està passant aquí?
Via Lliure. Toni García. Crec que els hi ha passat algú.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Aquesta nit hi ha hagut un incident a casa. A la una de la nit, el meu gos s'ha acostat a la porta de casa.
Sí.
Hòstia,
qui havia allà?
He anat, ningú. He anat i li he dit, tio, què passa? Mira't així com dient, calla.
Pany no ha estat força.
2:45, una altra vegada. I l'última vegada, a les 5, m'he quedat al menjador amb ell i anava fent...
No estava tranquil del tot.
Hi ha algo més, i aquesta per mi és la intriga.
Està clar, m'he dormit a com a les 6:45.
Ah, sí? Vaja, culpa del gos, això.
I això és una cosa que a mi em frena una mica.
Escolta, això, no, això passa per tenir gos?
De veritat, una de les coses que per mi és absolutament fonamental és respecte.
Què vols dir amb aquesta... Què vols dir amb això?
No, vull dir que sempre culpes algú altre.
Sí, clar, sempre
de
és culpa
dels
animals. Sí. O... La setmana que ve el portaré i parles amb ell.
Aquí estem davant d'un cas a on ho ha de justificar i ho ha d'argumentar.
Intentarem posar llum a la foscor.
Ai, senyor.
Com són les coses,
que,
quina història,
els crims.
Què és aquesta?
La crònica negra.
Aquesta befa.
Què?
D'un incident. D'un incident, sí, en Jacob.
Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia!
Bravo, aquest és la primera divisió, eh?
Havia de compensar la setmana passada.
Sí, que no va anar gaire bé.
Però no va anar gaire bé.
Sí, és veritat.
Bé, hem de parlar d'unes quantes coses.
Tenim, això ja
no, ho tenim. Va, anem amb diverses qüestions. Abans que parlem de les sèries, home... Una de les notícies de les últimes hores que ens hem assabentat que a la plataforma del 3CAT han recuperat 4 sèries vitals per una generació, que són aquesta... A veure si... Oita, oita.
Oita. Hòstia, se'm posa mal humor a mi tot.
Clar. Reni, exacte. Aló, aló.
On deia?
O aquesta...
Tot
sí, ministre. Eh? Sí, ministre. I atenció a aquestes dues, que també recupera des d'avui el 3CAT en català a totes les temporades. Aquesta.
Ei, tio, que fort.
I sobretot...
Ei, tinc 6 braços.
On és el brigada antidisturbis?
Però sobretot la mítica que ens té enamorats a tots, aquesta.
moment de la imitació.
Ara.
Blai Morell. Sí.
Endavant,
Blai. Senyor, he tingut un pla subtil. Malmric, tu no hauries un pla subtil, encara que n'és no pel carrer ple de purpurina i cantant. Jo sóc el pla subtil.
Bravo!
El pla subtil.
Millor que el prop.
Sí, que el prop. Podria fer el doblatge, el nou doblatge. El podrien contractar, Blai.
Sí? Hòstia, mira.
Per renovar la veu.
Això és marcar-se un tanto bestial, eh? Sí. Pel 3CAT.
Brutal.
Sí, són quatre obres mestres. Obres no exagero ni una miqueta.
Però que té a veure amb aquesta generació, que tu ara parles amb els humoristes que van de la generació que deuen tenir 45 anys en avall. És molt difícil que no et citin un escurçó negre, un aló aló,
un joves. Jo crec que sobretot els joves i l'escurçó negre són pilars de l'humor català modern.
Total. Vinga, doncs celebrant-ho, evidentment gran decisió per part del 3CAT de recuperar-ho a la plataforma. Bé, anem amb el món de les sèries. Abans de tot, comencem les novetats d'aquesta setmana, volíem, ara de seguida ho fem, però una sèrie que fa dues setmanes que aneu arrossegant i que és una gran sèrie segons vosaltres, que potser no se n'ha parlat tant.
Segons vosaltres.
Bueno, que és...
Perquè ens tens, pel nostre criteri, no?
Doncs el vostre criteri, segons vosaltres.
És una gran sèrie.
Apple TV, Univers Godzilla, Monarch, el legado de los monstruos.
Monarch was there.
Piano.
Piano. Aquella nota que té més royalties que...
Un senyor que cobra 5.000 euros cada cop que toca aquesta tecla.
Està a casa seva?
A veure, us he de dir, en general em fa molta mandra l'univers Godzilla, King Kong, i tots barallats i sempre es peguen i...
Per què no l'entens? Has d'anar amb l'Arnau i ell t'explica. Però... Mira, mama, aquest monstre és bo, l'altre és dur.
Però dieu que aquesta sèrie, molt bé.
Molt bé.
És que, en general, a veure, jo crec que aquesta sèrie s'encaixa dins el que es coneix com a Monsterverse, que són aquestes sèries de pel·lícules que inclouen els kaiju japonesos i a King Kong. Hem vist unes quantes d'aquestes? Pues, i jo crec que és un univers molt interessant, molt divertit, molt ben construït, i que amb aquesta sèrie jo crec que afegeix encara més valor a tota aquesta història, tot aquest univers.
Jo diria que la sèrie és fins i tot millor que les pel·lícules, perquè les pel·lícules sempre tenen un problema, que és intentar conjugar les escenes d'acció, que són molt espectaculars, no? En fi, Godzilla contra King Kong, etcètera, tothom es pot imaginar que és una cosa, en fi, espectacular. Els efectes especials són, diguem-ne, el nucli, no? I en aquí, a la sèrie, el que fan molt bé és aconseguir que el nucli del show, diguem-ne, sigui la part emocional, la part humana. Però que lligui molt bé amb tota la part, perquè s'han gastat el que no està escrit en efectes especials, també hi ha monstres i batalles i de més, però està molt equilibrat el fet de que hi hagi aquests monstres amb que conviuen amb éssers humans. Que de vegades a les pel·lis t'oblides els éssers humans perquè, clar, l'espectacle és tan gran que és impossible colar allà un ésser humà i que tingui una mica d'importància. A mi això em sembla el millor de la sèrie.
Bueno, i hem de concentrar-ho segurament en una pel·lícula. La sèrie tens més temps per explicar aquestes històries. Sí que té raó el Toni, que a més la sèrie ens porta, per, jo crec que, tres línies temporals diferents, sí, recorrent diferents generacions d'investigadors d'aquest fenomen dels monstres.
Però està molt bé enganxat.
Està molt bé, tot molt ben filat.
Molt ben entrenat.
Molt ben filat. I el que diu el Toni, els monstres, no, jo diria que no són ni tan sols els grans protagonistes de la sèrie.
Absolut.
De fet, hi ha capítols que apareixen un minut, dos minuts.
Però ja en tens prou.
Ja en tens prou, i està bé, i a més ho fan perquè encara tinguis més gana, no? Jo crec que és una sèrie divertidíssima, molt, molt disfrutable.
I que a més surt Kurt Russell.
Exacte, i el seu fill
que fan el mateix personatge en, diguem-ne, universos.
Diferents èpoques.
Línies temporals distintes.
I explicar que els efectes especials són collonuts.
Una gran sèrie.
Gran sèrie, sí, molt recomanable a Apple TV. Les tres persones que tenen Apple TV la disfrutaran moltíssim.
Monarch, es diu la sèrie, Legado de los Monstros. Va, anem per les novetats. Això és de fa un parell de setmanes, però volien dir-ho.
Sí.
Pel que fa a les novetats, apartat de sèries, heu triat tres que ja tenen temporada prèvia.
La pileta! Soret.
Però aquesta ens va encantar. Perquè, a més, és una sèrie en la que estan intentant imitar aquest seguit de monstros de Monarch, un i l'altre, el Kaiju i l'altre.
Estoy chocha.
Que és una sèrie que ningú en va parlar,
no.
Que ningú ens va avisar que s'estrenava, una sèrie argentina, Disney Plus.
Nosaltres vam ser dels primers que vam parlar.
Dels primers que vam parlar, i que es deia, i es diu, El Encargado, i que ja té segona temporada.
Muchísimas gracias por llamar a Parmen Pip, Buenos Aires.
No coneixíem ningú.
Todos aceptan, todo eso.
A ver,
aceptamos euros.
Dólares de cara grande. No
es buena la cara piccola.
No es buena la cara piccola.
El encargado és un personatge meravellós, sí, que van descobrir buscant vosaltres per les plataformes, sí, i que s'ha demostrat que ser una de les bones sèries que s'han estrenat últimament. Boníssim. Molt disfrutables, que passen aquest... És Buenos Aires, no?
Sí, en un barri benestant.
En un barri benestant, en un edifici d'aquests, un consorci.
Consorci.
Tenen uns porters que s'encarreguen de tot.
Exacte.
Són aquests porters que solucionen coses, l'encarregat.
Que viuen físicament allà, exacte, és sí, aquest sí, senyor. I que tenen un conflicte a la primera temporada perquè vol...
La pileta!
La comunitat vol construir una pileta, que és una piscina.
Una piscina.
A dalt de tot de l'edifici.
Que és on viu ell.
Que és on viu ell. I que, per tant, això implica que ell l'hauran de fer fora.
Exacte.
I tal. I llavors es veu la cara B d'un personatge que des de fora és amabilíssim i per tant és tot rancúnia i malparit i tot això.
I un punt psicòpata.
Sí, sí,
jo tinc una cosa. A la primera temporada era impossible no posicionar-se al seu cantó perquè el volien fer fora. Llavors hi havia causa, no?
Sí.
En aquesta
però sabent que és un malparit, si no se salva ningú d'aquella sèrie, pràcticament.
No.
Tots els persones, els veïns...
No, però li agafes certa simpatia, sí, perquè, sí, clar, home, clar, aquest tio s'estava en un munt de burgesos malparits,
sí, sí,
que la volen fer fora de casa seva, que això també, la lluita de classes, no? Estampada en aquest teixit, em feia bastanta gràcia. A la segona temporada fan una cosa molt perversa, que és que no... Jo no li tinc simpatia a la segona temporada. M'agrada perquè està a l'altre cantó de la tele, no? Però si aquest tio visqués a prop meu em faria molta angúnia.
Sí, mai tant.
Perquè és l'Aníbal Lecter.
El que passa que si visqués a prop teu tu no sabries que aquest senyor té una gran fosca.
Correcte. És Aníbal Lecter, t'ho dic de veritat. I fa unes coses... O sigui, veus que li agrada el patiment de la gent.
Sí, sí,
no?
Sí, no. I li agrada manipular la
gent. Algunes escenes, fins i tot post-mortem, no donarem més pistes, perquè Blai em va fer menjar un spoiler bestial.
Em sap greu.
Però, perdona, el conflicte, aquesta vegada, qui és?
No, t'explico. Li surt una amiga.
Una nova.
Ah. Una amiga que està a la seva altura. És una senyora, és una benefactora mediàtica que té una ONG, i és d'aquestes que van a gravar els pobres.
Llavors, és un versus, això.
És un versus duríssim.
És Godzilla contra King Kong.
Sí, és la típica veïna que arriba a l'escala i ja vol canviar les coses. Vol mirar els comptes, vol investigar coses i això...
I se li fica entre cella i cella el personatge del porter.
Bueno, perquè bàsicament ella ja s'olora que aquest senyor té alguns...
Ella arriba allà, ella i ho posa tot diguem-ne...
Per avall
per intentar averiguar qui s'ha emportat els suborns, qui no sé què, i òbviament ella està ficada allà
tot arreu.
Però és que és meravellós. Jo crec que té raó el Toni, que accentua una mica la cara psicòpata del personatge.
Ja ens agrada o no?
Sí, jo crec que sí.
A mi sí que m'agrada, però tinc curiositat per saber, perquè jo encara no l'he vist sencera, jo me l'estic
dosificant,
no? He vist 4 episodis, i en el 4 hi ha un plot twist al final acollonant, que dius, hòstia, com sortiran d'aquí tenint només 7 episodis?
No, i en aquesta temporada te n'adones de la magnitud del personatge. Sí, és un tio que controla a tots els veïns, diguem que té una base d'operacions típica d'un investigador de la CIA, i és un tio que sap manipular a cada veí per treure-li tot el que sempre aquell vol. I a part és un senyor que una cosa molt divertida. Quan se'n van, uns veïns se'n van de vacances, per exemple, Sia, agafa i relloga els pisos.
Així ho havia fet a la primera temporada.
Sí. Però encara ho fa i em sembla meravellós.
No, treu benefici de tot el que passa.
Sí. Els hi fa creure que són apartaments de lloguer.
La gent, per exemple, la primera temporada es veu clarament que la gent que va a arreglar coses dels pisos...
Sempre li donen la seva part. Sempre.
Ell s'emporta un tros.
De fet, el conflicte de la segona temporada comença perquè és per aquests...
Algú revisa
les coimes. Les coimes.
I veu que hi ha alguna cosa.
Hi ha un apunt aquí important. Xavi, hem parlat de Nada, en recordes? Sí.
Que ens havia Argentina també.
Mateixos showrunners, eh? O sigui, és la mateixa gent fent, bàsicament, parlàvem amb el Blai i amb el Brot de fer un crossover, no? Creuar els mons de l'Encargado i Nada. Seria increïble, perquè a més a Nada surt el Francella, sí, però fent un paper diferent.
El que passa que a Nada, el personatge que fa Francella, en cap moment crec que li diuen el nom, i podria ser perfectament Eliseo,
podria ser
el personatge de l'Encargado. Jo crec que aquí tenen un filó que jo crec que aprofitaran segurament.
Vinga, va, anem per la següent sèrie, que ja té diverses temporades, que és la tercera ara,
sí.
Una que us encanta, que també és d'Apple TV, que és la que protagonitza Gary Oldman i que es diu Slow Horses.
Oh, I'll make this quick. I've got underlings to pull. I'm busy.
És la història d'aquest grup de gens, no?, que van a parar en una zona del...
Bueno, sí, és on els que han fet...
La zona de càstig.
Exacte, els que han fet alguna cosa malament en la seva carrera els envien cap allà.
Perquè l'organització, quina és? de
policia. És el MI6. És el servei secret britànic, però...
Es va fer una sèrie de llibres on tot d'espies que l'han cagat molt fort, no? Van a per allò que es diu com la granja, i allà s'encarreguen de casos que en principi no tenen cap tipus d'entitat, no? Són petits, però
després
la cosa resulta que es va complicant, i jo crec que el millor de la sèrie són els pets que estira Gary Oldman.
Brutal. No, que comença així la sèrie.
La sèrie comença així.
La primera escena.
El senyor en una sala d'espera d'un hospital tirant-se pets.
No hi ha, crec que no hi ha un tio, no crec que hi ha un tio que sigui capaç de petar-se amb tant... No, perdona, és veritat. Sí. Amb tant d'elegància, aquest tio, Guardiola, hauria de ser català.
Jo no entenc.
Hi hauria d'haver un caganer del seu personatge.
Sí, hi ha un català que es va fer famós, que era el Petoman.
Sí, és veritat.
Que
és veritat.
Es va fer famós a França, no sé quin...
Però volem un caganer de Slow Horses, de Gary Oldman.
Jo, si em permet, Xavi, vull recomanar molt aquesta sèrie. És una de les que més m'agraden actualment. Sí, té tots els ingredients que a mi m'agraden, que és un guió sòlid, una trama que enganxa, i sobretot aquest personatge principal del Gary Oldman, que jo no entenc com no li han donat un premi per aquest personatge, perquè és que l'olores des de casa.
L'olores.
I en cap moment està sobreactuat. És un personatge que te'l creus en tot moment. És tan bo que fins i tot de vegades, quan ell no està a pantalla, et diria que fins i tot la sèrie baixa una miqueta. Si necessites Gary Oldman tota l'estona. És una sèrie d'espionatge boníssima, ultra recomanable. 3 temporades, a més.
Apple TV, tercera temporada, Slow Horses. Va, anem amb també una altra tercera sèrie, en aquest cas, que amplia el seu univers. Us està agradant tot, és molt fort. Cinquena temporada d'una sèrie que va tenir un moment que no us va acabar de convèncer, em sembla?
L'anterior.
A Movistar Plus, que es diu Fargo.
Well, sir, there's no easy way to say this. Your wife isn't who she says she is.
No, perquè jo recordo que és una sèrie que us havia agradat molt, sí. I que l'última em sembla que vau dir que era un desastre.
La quarta temporada.
La quarta era
la tercera, ja baixava una mica el nivell, la quarta va tocar una mica a fons, però amb
no,
aquesta...
Una mica no, va tocar a fons.
No, a fons no, era una sèrie tan dolenta.
Mare, era a fons absolut. Però... A tu et va agradar el Convento de l'Infierno.
I a la cinquena recupera una mica el pols de les primeres temporades.
Una mica no, molt.
Hem de veure, jo he vist 2 capítols.
2 capítols que ja en són collons.
Sí, no, són collonsíssims, està claríssim. Sobretot destacar la presència de Josh Hamm.
Josh Hamm és una altra persona.
Sí, no sé, tinc 47 anys, no me'n recordo de res. No sé ni el que vaig fer ahir, imagina't, me'n recordaré el nom del tio aquest. No, John Hamm, de veritat, molt bé. Fa un personatge com una mena de cacique...
Sí, una espècie de xèrif terratinent...
Amb piercings als
mugrons. Molt mal parit.
I és que per mi John Hamm, com que és Mad Men...
És Don Draper.
És Don Draper.
Doncs aquí li dona... Jo crec que mai havia fet, com a mínim que jo recordi, havia fet a Bridesmaids un petit paper de mal parit, però de dolent jo no l'havia vist, que jo recordi,
No, i tampoc.
I, hòsties, aquí fa de dolent... Hòstia, té una escena, una cafeteria, en el primer episodi, que li està... li està llegint la cartilla amb un pavo increïble i Juno Temple, que està fantàstica. Fantàstica, que els que li agradés aquella sèrie, que vas dir aquella cosa, Ted Lasso. La recordarà de Ted Lasso, que aquí, com que és una bona sèrie, no com Ted Lasso, aquí, com que és una bona sèrie, està magnífica. També estava molt bé Ted Lasso, la veritat sigui dita, parlant seriosament, però aquí està increïble, que fa el paper d'una
dona
aparentment mestressa de casa, que en realitat és una altra cosa, no es pot explicar més.
Bueno, hi ha una mena de segrest, després resol d'una forma bastant curiosa i a partir d'aquí comença a
desenvolupar. Però tots els personatges tornen a ser els personatges aquests que coneixíem de l'univers Fargo, no?
Clar, recordem que comença... La sèrie sou nihilista.
Correcte.
Recupera l'esperit de la pel·li dels Coen i les primeres temporades.
No? Arrenca de la pel·li dels Coen i després es transforma en una espècie d'univers que passa en diferents èpoques i en diferents llocs dels Estats Units, on hi ha personatges que podrien ser perfectament de les pel·lis dels Coen.
Sí, personatges estranys, ubicats generalment a pobles americans perduts, amb una climatologia adversa, i la veritat és que és una sèrie negra. Jo destacaria sobretot l'humor negre que té aquesta sèrie.
Sí, molt cínic,
és segurament el punt més fort de la sèrie, i sobretot aquest personatge, aquest dolent amb piercings als mugrons, que va amb barret de cowboy i té un jacuzzi a l'exterior davant de casa seva, pujat amb una mena d'altar, i des d'allà ho va observant
de veritat que és els primers 2 episodis que estan a Movistar Plus, no sé si ho veiem bé.
Està molt bé.
Són magnífics.
Doncs mira, ens la guardem també. Bona sèrie també, Fargo, 5ª temporada, però clau de saltar l'obstacle de la 4ª, però bé, en fi.
No, perquè, però hi ha una cosa que no hem dit. No estan relacionades.
Ah, sí.
Cada temporada és completament independent.
Pot ser amb personatges diferents.
Pot ser que hi hagi algun homenatge.
Crec que entre la primera i la segona sí que n'hi ha
algun. La segona estaven lligades en algunes cosetes.
Això és una gran notícia, però pot saltar.
Però tercera, quarta i 5 cinquena són completament independents.
Això està molt bé.
Vinga, va, i última sèrie de la que volíeu parlar, que és novetat i catalana, aquesta setmana s'ha estrenat tant a TV3 com a la plataforma de RTV Play, la proposta creada per l'Aina Clotet, que es diu Això no és Suècia.
Años centrada en la crianza y ahora hemos hecho un intercambio de roles.
Si es que los suecos en la crianza nos duran mil vueltas realmente.
Estic tranquila, o sigui, com vols que em tranquil·li?
Se n'ha parlat molt d'aquesta sèrie, que és amb l'Aina Clotet i el Marcel Borràs. Que volia saber la vostra opinió, perquè al final que és un debat sobre la criança dels fills.
Sí, bueno, és una parella que se'n va...
És una comèdia, més sí, que un debat.
Que decideix de deixar el centre de Barcelona, on viuen, per marxar cap a Vallvidrera o Collserola, em sembla.
Sí, sí, exacte.
Buscant qualitat de vida, tenen dues criatures i busquen allò...
És el tòpic, no?
Harmonia amb la natura...
Els pares moderns, no?
Exactament. I és una sèrie que et mostra això, amb sentit de l'humor, doncs això... Com allò que no t'expliquen quan vols ser pare i que no t'expliquen i que vius després en les teves cans, no?
És una sèrie que parla de com ser pare actualment, ser pare modern. És una sèrie que imparteix els rols. Per exemple, ell, l'home, és el que es queda amb els nens i la dona és la que treballa. I jo crec que el que m'agrada més de la sèrie és aquesta crítica irònica dels pares moderns, no? D'aquests pares que volen una criança respectuosa pels fills, sí, que no volen que els fills mengin sucre ni processats i els hi compren fruites, api, etc. Que se'n van al camp perquè es desenvolupin en la natura.
Clar.
Coses d'aquestes que la sèrie estan molt presents, però jo crec que la sèrie trata amb una retranca molt interessant i aquí és on m'agrada més la sèrie. I atenció al gir final del primer episodi. Bestial. La gent suposo que l'haurà vist ja.
Sí? No sé.
Hi ha
quants episodis
hi ha? Hi ha un final que...
No, crec que n'hi ha 8.
8. I es poden veure tots?
A la plataforma de televisió espanyola estan tots. Val. En canvi, a TV3 ens
sembla que és una...
Sí, jo parlo per emissió de TV3. La gent que ha vist el primer episodi i vist el final s'haurà quedat glaçada, igual que jo m'he quedat.
És una sèrie, a més, que té...
Però glaçada perquè hi ha un gir argumental...
De sobte la comèdia es transforma en una cosa molt negra i s'acaba l'episodi.
Perfecte.
Et quedes amb ganes de dir, ostres, necessito veure el segon.
I és una sèrie que té un aire com feta amb família.
Sí. Molt natural.
Molt modesta, sí. Però que jo crec que en resultats, hòstia, està molt bé.
A mi m'ha fet gràcia, està ben escrita.
Sí, eh? Sí. Això no és Suècia, per tant, recomanada tant a TV3 com a la plataforma RTV Play.
Així sona, reconcentrat.
Un moment, mireu la càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanascat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Apunta't fins l'11 de desembre a xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
En aquest país, tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estat. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mitja cluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I és clar, quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç. Grup social 11.
Per una bona primera impressió no hi ha segones oportunitats.
Per això l'Audi Q5 Sportback S-Line inclou detalls únics que ressalten encara més el seu disseny. Amb llums Matrix LED i seients esportius, atrau mirades allà on va. Perquè viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Gaudeix-ne ara de l'Audi Q5 Sportback S-Line amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Recu-centrat.
Senyor Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Abans de res, gràcies per acompanyar-nos.
Home, no, gràcies a vosaltres.
Volia preguntar, primer de tot, per la campanya que he vist que està tirant endavant la Generalitat de Catalunya. Què és, que volies saber el teu punt de vista, la campanya que porta per títol L'aigua no cau del cel. Sí, emergència per sequera.
Està bé. És un joc de paraules, aquests lúcids, i que intenta conscienciar. Home, porta molts anys intentant fer-se els jocs de paraules, vull dir que no ha de ser fàcil. Aquesta jo no la trobo especialment xorra, vull dir que està bé. És
no?
Jugar amb la idea de que les coses no cauen del cel.
Però sí,
que
no és... i d'on cau l'aigua?
Sí, però precisament, si alguna cosa cau del cel és l'aigua. Però interpreto, interpreto, perquè
jo ho estic
improvisant.
Saps, Pàmies, jo ho he vist.
La jugada és...
Ho he tingut que llegir dos cops, perquè ho he vist en un faristol, per cert, del conseller de Sanitat, que he pensat, que és el leitmotiv de tots els consells. M'ho he llegit dos cops, dic, l'aigua no cau del cel. He pensat, ho he llegit malament. L'aigua no cau del cel.
Sí que cau.
I he pensat, li he de preguntar al Pàmies, què em vols venir a dir?
El que l'aigua no cau del cel. El publicista, qualsevol, o sigui, normalment a la casa, quan et deien, escolta, estalvia això, que no cau del cel, el que fos. El que fos, d'acord?
Sí.
Com dient, no és gratuït, hem de vigilar, hem de ser conscients de que les coses s'han d'estalviar i s'han de dosificar i s'han d'administrar. Llavors, de totes aquestes coses que no cauen del cel, l'única que cau del cel és l'aigua. Per tant, interpreto que el publicista, en un atac de genialitat creativa, ha dit, home, posem l'aigua, perquè és una manera de que una cosa que sí cau del cel, comuniquem a la població que no cau del cel, que l'hem d'estalviar, que hem de ser rigorosos a l'hora de gastar-la. Això és el que jo interpreto.
Va.
És un... com t'ho diria, és una contorsió conceptual del publicista, però no ho trobo. No,
i que
ho trobo.
Més ara, en època de sequera, l'aigua no està caient del cel.
No,
és una manera de dir, l'aigua no cau del cel, ara...
Però no, jo crec que el que vol és apel·lar a que hem de ser conscients de que les coses, que no és gratuïta, que no l'hem de malbaratar, que és quan ens diuen una cosa no cau del cel, ens venen a recordar que tot té un esforç a darrere, etc.
Bueno, però...
això és el que jo interpreto. Ara, efectivament, l'aigua cau del cel.
Va.
Els meteoritos també cauen del cel.
Sí, però si hi hagués... Si el meteorito...
Ho dic per comentar.
Sí, com... si el meteorito...
Sí, no,
es
veu cada any... No sé si ho sap això vostè, Pàmies. Vostè que és una persona llegida. Cada any, no sé quantes persones moren al món per caiguda de meteorito. Poca broma, eh?
Doncs imagini's que això fos positiu, que hi hagués el meteorito fos una cosa positiva per la població. Doncs ja arriba un moment que la gent els malbarataria. I llavors algú hauria de dir, que els meteoritos no cauen del cel.
És com una...
És un recordatori a la consciència del medioambiental.
Sí.
I és un joc de paraules, evidentment. Sí. Bueno, jo no li donaria el premi a la màxima creativitat entenc el sentit.
Jo també.
Senyor Marcelí, li haig de dir que morts per meteorit registrades només n'hi ha una en tota la història.
És veritat.
Una, ho acabo de buscar. Només n'hi ha una, el 22 d'agost del 1800. No, cauen molts
meteorits. Ara no ens discutirem de si cauen els meteorits.
500 meteorits cauen
cada any. Cada any surten les xifres dels morts, de com es mor la gent al món.
No, miler.
I hi ha gent...
La tercera causa de muerte.
Sí, sí, en Catalunya, la caída de los meteoritos. Bueno, deixant de banda aquesta campanya, l'aigua no cau del cel, a més després posa emergència per sequera. Va.
No l'he convençut.
No, jo l'he vist i he pensat, i què m'estàs explicant? Vull dir que va. Com si ja no ho sapigués, però clar...
M'agrada molt la galleda vermella que han posat. És estèticament...
És com una mica pobre.
Sí, És
fa,
com
fa,
dient...
fa de pobre.
Sí, no, home, escolta'm. Fes una mica de càsting de galledes. Sí.
Per més coses, fa uns dies vas escriure... Bueno, com que no pares d'escriure La Vanguardia, no et sé dir quin dia, perquè m'ho vaig apuntar.
No, ni falta agafar.
No, sí. Però vas parlar de la sèrie Èxit de Filmin.
Sí,
i a partir de llegir-te, perquè vegis que et faig cas, vaig començar a veure-la. I deixa'm dir que m'ho estic passant d'allò més bé. Ara, estic en estat de xoc perquè permanentment a cada capítol t'estan dient que aquella gent, jo, tot i jo, són relats reals.
Sí, senyor.
Però la qüestió és que...
Expliquem-ho, això. Són financers...
Endavant,
financers noruecs que, després d'haver-se reunit amb els guionistes responsables de la sèrie, expliquen les interioritats de com funciona el seu negoci, que és un negoci basat en l'especulació pura i dura, i per la part vital es tracta de tenir vicis a punta pala. I llavors aquesta cosa viciosa, compulsiva, barrejada amb la falta d'escrúpols morals a l'hora de fer la seva feina, és del que va la sèrie. T'he de dir que va baixant,
Vull
dir que són tres temporades.
Sí, he vist que hi ha tres temporades.
La primera és molt bona, la segona està bé i la tercera ja comencem a fer el merda.
Ara, agafant...
Però jo crec que és molt bona.
No, exacte. Però agafant amb el que dius tu, és que aquests personatges són molt, però que molt imbècils.
Molt males persones. És casual també que tots ho siguin. Jo aquí trobo que, ostres, posen un que sigui mig bo, però no, són tots uns fills de puta importants. I va d'això, de com aquesta facilitat de guanyar diners fàcils i morals t'acaba pertorbant la capacitat de distingir el bé del mal. I està molt ben feta, sobretot que és una sèrie com a sèrie.
Hi ha coses que realment jo, deixa'm dir, que m'ho estic bé, perquè ja arriba al punt que hi ha moments que semblen còmics, o sigui, hi ha un dels seus amics.
Són grotescos.
Exacte, la paraula és aquesta, grotesques. I tenen un amic que el tenen en un hospital perquè es volia suïcidar, però falla i aleshores es fa allò un forat a la galta.
Sí.
Bueno, llavors està a l'hospital i està allò en coma, i ells, bueno, arriben, i el primer que fan, és perquè veiem el perfil, perquè és que jo no deixo d'estar en xoc permanent. O sigui, a dins el que seria l'habitació, agafen la palangana on teòricament, que és d'alumini en aquest cas, on pixa el pacient, li donen la volta, tallen una ratlla, se la reparteixen, i un fragment li donen el que està fotut, el que està allò inconscient.
Està en coma.
I en coma no estaria inconscient. Està intubat per tot arreu, està intubat. I aleshores diuen... una mica per ell també, que també li agradaria. I li posen el nas, bufen, i de cop i volta allò, que la màquina peta, llavors entra corrent i tal, i, bueno, i on surten ells, bueno, com, saps?
Quin despropòsit.
Clar, hòstia, clar, tot això està basat en fer reals. Llavors ve la doctora i diu, bueno, ha tingut un despertar explosiu, diu.
Oh, clar.
Ha tingut un despertar explosiu. I, bueno, com aquestes, les que vulguis, és que vas de perplexitat en perplexitat.
Sí, sí, i també, és imbècil, també és veritat que hem de pensar que aquesta fórmula de basat en fets reals,
ja,
bueno, sempre hi ha molta exageració. Però el que és evident és que sona molt versemblant, està molt ben feta, perquè la gent s'ho imagina. És com un lobo de Wall Street multiplicat per 10. I són tres, tres amics que... Tres o quatre?
No, quatre. A quin pitjor?
Ah, això mateix, a quin més imbècil.
Quatre, exacte.
I a més està molt ben feta la sèrie, té molt ritme i és molt immoral i et dona una visió del capitalisme ideal. Ara que sentíem això de la CUP, jo, si fos de la CUP, la posaria en bucle per tots els militants perquè animessi el seu anticapitalisme.
Sí, sí. No. Després, bueno, ja amb això acabo, però us ho dic perquè us la recomano, perquè vaig llegir el PAM i vaig dir que deixa'm mirar això, i estic superenganxat, però deixa'm dir que jo hi ha moments que és que ric, perquè clar, és tot tan passat de voltes, però és que me'ls crec, és passat de voltes, però me'ls crec. I hi ha un que necessita, no explicaré, no faré spoiler, però necessita un pot de semen.
Ui,
okay. Però ell no el pot donar, per lo que sigui. I aleshores li demana a un amic seu.
És un semental. És un semental. Que és un que a la que sí. Dispara, gol.
Sí. I aleshores li demana, però li diu, val, molt bé, jo te'l passo, el putet, però vull unes fotos, vull unes fotos de la teva dona amb pilotes.
Ole, i l'altre li passa.
I l'altre li passa.
Molt bé,
aquí tens el nivell.
Ole, jo vaig...
El nivell moral és molt,
sí,
molt
sí,
elevat.
No, no, és insuperable. Bueno, deixant davant d'això, vaig anar a veure Saben aquell, recomanació sí? teva. La meva pregunta que trasllado és... els cameos en una pel·lícula... bueno, t'ho faré més obert. A favor o en contra?
Home, a veure...
Perquè, clar, jo crec que
el Saben aquell no són cameos, eh? Perquè bueno, cameo és que això està pervertit. Com sempre, les coses van perdent el sentit que tenen. Originàriament, un cameo és algú que apareix en una pel·lícula sense intervenir, és a dir, no té frase ni té tal... I tu dius, hòstia, mira, ha passat el Bruce Willis o...
Ah, això és un cameo.
Això és un cameo.
Doncs ho he dit malament.
I aquí són com aclucades d'ull que tu li dius a un amic teu, vine, que faràs un paperet petit, diràs una frase, llavors surt el Luz, surt el Santi Jiménez,
exacte,
surt el Basté, i això hi ha directors que ho cultiven. Però tots tenen frase, per tant, jo crec que tots han d'entrar en la nòmina i tots han de cobrar, pel dia de rodatge, i han de ser remunerats. Per tant, no diria que això és cameo, Ara, igual algun crític...
Però tu si els coneixes...
Ah, no, si els coneixes, sí, però no has de conèixer la gent. No has de conèixer ningú.
No, però tu estàs veient la pel·li.
Sí, i surt algú, Martí.
I aleshores, mira, hòstia, el Lo.
Sí, clar.
Mira, ara surt el Santi Jiménez. Mira, ara surt el Basté.
Però tu potser estàs veient una pel·li de John Ford, Centauros del Desierto, i la meitat són amics d'ell i tu no ho saps.
Esclar.
I en canvi a Califòrnia, en un petit poble, diu, mira, el Johnny Westmuller. És a dir, que això... sempre estàs exposat a que passi. No em sembla malament.
Bueno, t'ho havia de preguntar.
Però això no són ben bé cameos, trobo jo, El cameo jo trobo que no ha de fer res. Ha de passar o un cambrer arribes...
I alguna explicació tècnica de la perruca de...
Vaig fer-la fa 15 dies. Una explicació d'una massa.
Però t'ha arribat alguna...
No m'ha arribat res. No. Però que jo vaig explicar que era un dron que transportava la massa aquella i la llançava i queia de tort. Queia de tort damunt del cap del Basté, que en comptes de posar-se-la bé, la mantenia amb una cosa que era molt irònica. Que estava molt ben pensada. Dir, no ens la posem bé perquè tothom s'adonarà que aquesta massa, que no és ni un gat ni res, és una massa estranya, doncs està mal posada, i és fantàstica aquella escena.
No, l'escena sí, però ben, clar, t'hi fixes, dius, hosti, això ha quedat. I com que m'ho vas comentar, m'hi vaig fixar.
Molt important.
Bueno, ara entrarem amb Napoleó, però abans, l'altre dia llegia un article al País que parlaven que han tornat, que potser tu dius, jo crec que un dia em vas dir que ja havien tornat fa temps, però bueno, les, ara ho diré malament, les bullons.
Bouillon,
restaurants francesos que cuinen plats tradicionals a un preu assequible.
Ah, no, això no és un bouillon. Deixa'm-ho llegir, això.
Com es diu això?
Tradicionals, pues mira, no. Sí, és bouillon. Bouillon vol dir brou, però bueno, deu ser. Les brasseries, diguéssim, són és aquest tipus de gastrobars, i és un nivell de menú i de plat del dia que no és ostentós ni requereix d'una estructura de 40.000 cambrers i tot això.
Doncs això és el que a França...
Sí, ja fa anys.
I a Catalunya què seria el similar?
N'hi ha, o sigui, seria 40, entre 40 i 50 euros. I amb una carta que no sigui molt gran i que hi hagi plats de tota la vida. És a dir, que hi hagi algun guisat. Per exemple, un dels que fa això és el Fermí. És a dir, la carta del Fermí està pensada amb aquests criteris. I això a França fa molts anys, jo et diria que tot el segle XXI, quan van decidir que no havien de fer una aposta per la cuina molt experimental, es van centrar que hi hagués molta, molta, molta cuina d'aquesta, de recuperar les braceries i
igual que aquí.
I el plat del dia, allò que fèiem d'un menú, que et pots triar dues coses.
Aquí només anem a tot és branys, ruins...
Sí, no, aquí realment l'alfalfa està triomfant. Aquí, i això, i després la geometria dels plats, que és una cosa... o sigui, menys... un dia d'aquests, la gallada aquesta de l'anunci, te la portaran perquè fotis el cap a dins.
El farratge, el farratge.
O sigui, urinals, autèntics urinals. Sí, sí. Autèntiques palanganes. O sigui, trossos de pissarra...
O sigui, ara porten sí, sí, un de fusta.
Un tros de pissarra rectangular que són les rajoles del vàter del tio que li han sobrat i t'ho venen com a plat. És una cosa absolutament fastigosa.
Sí, tant.
I això sí, a sobre un tio fol·li advocat i pota de pop.
Sí, sí, l'advocat va, però...
L'advocat i la pota de pop.
Sí, o sigui, però sense tallar.
Un dia d'aquests hi haurà un congrés de pops que es reuniran i comptaran les potes, perquè hi ha més potes que pops. Bueno, això és normal, perquè cada pop en té
moltes. No, però sí que és cert.
Diran, no surten els números entre les potes i els pops.
I grans, són grans, sí, les potes. Grans,
i un pèl fastigosotes.
Sí, sí, sí. Sí,
i un pèl fastigosotes.
La meva filla no es pot veure.
I tothom fa veure que se la menja molt a gust, però llavors et foten... La palangana o la peça de pissarra, la rajola. Sí, sí. Et posen una bona vomitada d'abocat i a sobre unes quantes potes i això pretenen que tu t'ho mengis. Sí, sí, perquè sí. Si diguessin, mira, això és per donar-lo pel sac. Dius, bueno, pues sí, ja ho entenc. És alien, diguéssim. Sí, és un túnel del terror. Ara nosaltres el que volem és que vostè s'espanti, d'acord? Però jo això m'ho haig de fotre, a més. Ja no tinc pagar-ho. Però, ostres... I està molt de moda, Barcelona...
Sí, és... no és el que s'estila,
El tema advocat i el tema pota de pop està, però has de vigilar,
A tope. Que, per cert, estava llegint un article publicat al diari El País sobre els bullons,
sí?
I diu que serveixen menús, però molt més barats. Són com menús fins a 10 euros poden costar, i la clau és que els clients hi estan molt poca estona, o sigui, és anar a menjar i marxar. I són molt barats.
Jo no tinc l'experiència. Jo l'experiència que tenia és un nivell per superior i el retorn de la braceri. Per tant, això del bullon ja deu ser d'una generació més nova.
Ha tornat ara amb força.
Sí, sí.
Bueno, Gailà, ja el tenim aquí. Ja el tenim aquí, ja tenim...
A veure.
A Napoleó.
Perquè hi ha polèmica.
La versió avui de Sergi Pàmies, que estava esperant en candeletes. Perquè, clar, tinc la versió
dues hores del professor.
Sí, sí. Que es va equivocar la meva dona i jo, quan portàvem dues hores, anava mirant el rellotge...
I tu pensaves que ja havia d'acabar?
No, pensava, dic, amb el tros que queda d'història, dic, o la tallen en sec, o això no s'acaba. I, efectivament, són dues hores i mitja.
Sí, però que figura que són quatre, perquè llavors la gent comença a mirar... Aquí has de prendre la decisió. Sí, perquè hi ha un tall que es veu que quan la posin a l'streaming seran quatre hores.
Ah?
Sí, sí.
Va retallar.
Bueno, clar, va.
El Ritei és quan
afortunadament. Bastant. És que això de dir que has retallat no té cap mèrit. No,
O sigui, l'original era de 4.
Sí, això és el que fan circular, perquè tu quan...
Bueno, aleshores, ara entenc que aquí hi vingués el professor Casals i digués que no, històricament
sí,
no estava
però bé. Però a veure, Toni, quantes pel·lícules hem parlat durant un any? Pues posa que n'hem parlat, jo què sé, 50, 60, 100. Ningú mai ha tingut problemes amb la versemblança històrica. La versemblança històrica és una cosa i el cinema és una altra.
Totalment d'acord.
Ben-Hur, pues segur que hi ha coses que estan inspirades en fets reals i coses que no. I no hi ha un congrés de historiadors que tu, mentre estàs veient la pel·lícula, et van dient, Pàmies, això no va passar així, el duc de Wellington no era així, era més baixet, el duc de Wellington mai hauria dit aquesta frase. El duc de Wellington m'importa una merda, jo he pagat una entrada i el que vull és passar-m'ho bé amb una pel·lícula que en principi hauria de ser bona. Llavors...
En principi,
En principi. Llavors tenim una pel·lícula de Napoleó que et fan la gran venta, llavors tu pots prendre-te-la per la banda històrica, perquè tens tots els historiadors apretant-te a la sortida amb navalles.
Sí.
Te voy a matar, sé d'on vives. I et van dient tot el que no surt bé.
Vols dir que el Ridley Scott ho ha passat malament?
Molt malament. De fet, no l'ha fet ell. Es nota. Estava a casa, amagat, perquè l'havien amenaçat els historiadors. Llavors, els historiadors estan donant molt la tabarra amb això. També s'entén, perquè és una pel·lícula sobre un personatge històric. Fem una mica... O sigui, tot això que s'està fent d'assenyalar les errades és positiu per la... el coneixement, perquè així ens assabentem de les coses que estan malament. Però no té res a veure amb el cinema. És una altra dimensió. Això és una. Llavors, si tu t'ho prens com una pel·lícula històrica, és un merdot. Ja t'ho han dit tots els historiadors del món, d'acord? Sí, això ja queda eliminat. Llavors, que tu t'has de sentir culpable. On vas? Allò típic, a les cases. On vas? I tu dius, vaig al cine. Què vas a veure? Napoleó. ja saps que històricament és un bunyol, sí, perquè hi ha tot d'incoherències i d'incongruències, perquè el duc de Wellington no media 1,80 m, sinó que
era geperut. Això ha passat, això ha passat.
I tu estàs sortint de casa. No, sí, tu estàs sortint de casa per anar a veure el puto Napoleó que te l'han anunciat durant mesos. I
el Jaume tens... Llopis, que va anar que a la ràdio, que oh, és igual, el company de feina, que va anar-la a veure, i que no cal que perdis el, que perdis el temps. I
per dius, tant, eliminem...
I tu estàs...
Ah, tu estàs imitint. Tu estàs imitint. Estàs anant a veure la pel·lícula. Ara. Llavors tu tens el teu orgull i dius, bueno, jo no era igual, a mi ja m'expliques. Però ja hi vas... minvat, com si et faltés una cama. Vas una mica coix a veure Napoleó. Sí, sí. Baixes l'escala com pots,
sí, sí,
si l'ascensor, pues una mica de sort, agafes un taxi, si n'hi ha, perquè avui en dia també això dels taxis està impossible, i et presentes al cinema. I ja notes que hi ha un nerviosisme, perquè hi ha tot de gent, pues, en blaus, perquè els han apallissat uns historiadors que s'han trobat pel carrer. Llavors tu vas, entres al cinema, i tu, Ridley Scott, Ridley Scott, aquí ens ho passarem bé. Ah. Has eliminat... repeteixo, la motivació històrica, És a dir, tu no pots sortir del cine. No, és que he vingut a veure una pel·lícula històrica. No,
però vas a veure una pel·lícula.
Una pel·lícula. I aquí tenim el problema. Que com a pel·lícula...
Ai.
És justeta. No és un merdot, perquè ja és espectacular. Ah, escenes,
escolta, les batalles.
Sí, això és el que diu tothom. Les batalles.
És el que digui.
Feu un cronometreu les batalles. Feu.
Bueno, però hi ha les batalles també, que hi ha la de Toró.
Borodino, Austerlitz...
Austerlitz és bestial.
Però són 5 minuts. Són 5 minuts, t'ho dic, perquè dura 2 hores, hem de fer alguna cosa, és a dir, això és el típic, no? Oh, tinc 5 minuts de puta mare, sí, però l'obra dura 3 hores, què farem la resta del temps? O un programa de ràdio, no? Típic col·laborador estrella que et diu, no, jo et cobreixo 25 minuts, veuràs tu, serà l'hòstia, i tu penses, bé, però és que jo tinc 5 hores cada dia. Llavors tenim el problema, què fem a la resta del temps? Llavors, aquesta pel·lícula, la resta del temps, intenta explicar moltes coses, les explica malament, perquè no les entens. Hi ha moltes coses que no entens, que collons, quin és el problema, si som reis, si no som reis, si ara entren els anglesos. Tenen una sèrie de problemes i l'equilibri entre vida particular, la vida amorosa de Napoleó, i la vida pública i la història està mal, està descompensat, perquè la sensació és que hi ha un bar molt bo a prop, però que es distreuen molt.
I aleshores... potser és perquè ho han tallat tant... que
també,
no...
aquí està. Sí,
aquesta, per, això, aquesta, tallat
per això jo vull veure la 4 hores i mitja.
Per això no val, perquè... senyor Marcelí. Això és el que passava amb Apocalypse Now. Apocalypse Now, no, és que li van treure la pel·lícula al Coppola i la van muntar a l'estudi. I aleshores, al cap de 4 anys, va sortir un DVD, el corte del director. Bueno, escolti, jo no tinc tant temps per dedicar a una pel·lícula. Si vostès m'han fet una pel·lícula, m'han cobrat 11 euros per anar-la a veure, i és un merdot conceptual, el problema el tenen vostès. Jo no tinc que estar esperant que algú porti 4 hores més en algun lloc. Per tant, tampoc funciona com a pel·lícula d'entreteniment pur, llevat d'aquests minuts esplèndids
de les batalles.
De les batalles. Has vist 10 minuts de batalles? Home, dius, per això no valia la pena. Llavors, què és el que vosaltres us heu de fixar? Teniu Napoleó, figura que no ha respectat la història. Teniu milers i milers d'historiadors pel carrer cremant contenidors a la plaça Urquinaona. Teniu tota la pressió de tots els experts crítics que et diran el que ha ingressat de taquilla i el que no ha ingressat de taquilla.
I que no hi vagis.
Teniu tots els que te van avisant que hi ha 4 hores. D'on està el que me falta? És a dir, hi ha una pressió ambiental que és molt difícil. Gràcies a Déu, Ridley Scott va dir, aquest paper només el pot fer una persona, que és Joaquin Phoenix. Llavors, observareu que a la sortida del cine, al costat dels historiadors i dels gafapastes, hi ha uns que van dient, pues a mi m'ha agradat perquè fa totes les cares iguals a totes les escenes.
Sí, sí, senyor. Ah, amigo. Sí, senyor. Bueno, sí, senyor.
Aquest és un altre minigrup d'amargats que està al costat de l'Open Court. Normalment hi ha l'Open Court i van menjant...
És que ho has clavat.
És exactament
això. Sí, era l'argument.
Van unint-se amb els historiadors. A vegades, inclús, algun historiador forma part dels dos grups. i van rajant sobre el Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix és el millor, amb diferència, de tota la pel·lícula. Joaquin Phoenix li importa una merda des del primer minut fins a l'últim. Ha dit, va rebre el guió, va dir això? Això és impossible. Es devia estudiar 3 o 4 llibres d'història del Napoleó i devia dir, escolta, Ridley, ja t'ho faig jo, això. Ja tu deixa'm a mi. I totes les escenes, que són moltes, les que surten, sí,
totes, clar, tota l'estona,
i primers planos, fa la mateixa cara. Això és supermodern, és superrevolucionari, perquè, a més a més, denota un tipus de caràcter. Què t'està dient amb això? Que el Napoleó era un psicòpata, era un tio que no tenia cap mena de capacitat d'empatia ni d'expressió. Però fan una cosa superior, que és el més gran de la pel·lícula i l'únic que val la pena. Tota la resta no val la pena. Que és, tota l'estona fa la mateixa cara. Amb la qual cosa t'està dient, me la bufa aquesta pel·lícula, me la bufa Napoleó i me la bufa tot. Amb la qual cosa tu estàs encantat. Jo traiem pancartes. Viva Joaquin Phoenix. Hi ha una escena en què ell, després de molts mesos de no veure la seva dona, Josefina, entra a l'habitació amb ganes de...
Sí.
Traginar i de procedir a la còpula sexual. Hi han dues mocames i la Josefina diu, aire, que ve calent. I sense girar-se, ella ja comença a aixecar-se el material, el mira com dient, em despentinaràs, li diu, em despentinaràs, sí, sí, sí. Que això és una relació, el tio, el guionista aquí, bueno, li devien pagar hores extres. Llavors, ell va fent un soroll.
Com un cavall, no? Com si fos un cavall en zel.
I va donant cops amb el peu contra la paret. Sí. Això és sensacional. Això explica Napoleó millor que tota la història de tots els congressos d'historiadors anglesos i del duc de Wellington i de la seva mare. O sigui, això és brutal. Aquella escena és sensacional. Perquè ell és l'únic moment que canvia de cara. Perquè té ganes de... De procedir a la còpula.
Sí.
I tota l'estona està obsessionat. I fixeu-vos, o sigui, aneu a veure Napoleó per segona vegada, només fixant-vos amb el desinterès còsmic de Joaquin Phoenix amb aquesta pel·lícula. O sigui, és la gran creació de que és un actor excepcional, d'altra banda, però aquí s'ha superat, perquè li faltava el personatge. Napoleó, si no estic fent un mindundi qualsevol, que això no té mèrit. Una persona sobre la qual tothom té opinió, tots aquesta gent que està fora del cine, tots són experts, coneixen, tenen el telèfon del Napoleó, li envien missatges per WhatsApp, per Telegram, li envien missatges en el Napoleó, tenen contacte directe, saben tot de Napoleó, no tenen ni puta idea de qui era Napoleó. I llavors el que l'ha d'encarnar al cinema en primers planos durant 2 hores i mitja, aquell diu, deixeu-me a mi, i fa un paperàs i es dedica a sabotejar tota la producció. O sigui, diu, jo ara que estic content, li pregunten al Riddle, sí, llavors filmen i fa la mateixa cara que abans, que havia preguntat, que estic trist. O sigui, és igual la cara. I a més, la defensa, no, o sigui, no és Ben Affleck indiferent, és una creació. A mi m'ha entusiasmat.
Doncs hi ha una escena, Sergi, que és que jo documentava per fer l'entrevista d'ahir amb l'Àngel Casals, recordava que hi havia una escena que ell havia improvisat, que no estava prevista en el guió, que no és la del que fa del cavall.
Que la va improvisar ell.
Sí, que la va improvisar el Joaquin Phoenix i que no estava al guió. I que el Ridley Scott diu, escolta, jo dono llibertat als meus actors, i va haver-hi aquesta escena que ens va sorprendre a tots perquè no estava prevista. I és una escena en què el Joaquin Phoenix, Napoleó, també té ganes d'estar amb la seva dona i passa per sota de la taula
i l'estira
de les cames i la tira cap a la... Això no estava previst, que ella se li escapa al llibre com dient, què fa aquest? Doncs això ho va improvisar Joaquin Phoenix. Va ser un altre moment.
Aquesta, com que és lateral, no se li veu molt la cara. Lo important és que se li vegi la cara. Perquè el missatge és que m'has entès? Com dient, tu estàs pillant, no?, el que estic fent, perquè a més se n'en fot, fixa't de la quantitat de gent, se n'en fot de la història. Se n'en fot del Napoleó, se n'en fot dels francesos, se n'en fot dels anglesos, se n'en fot de Déu i sa mare. Ella està allà i quan fa allò del soroll, ella és sensacional. Ella no es pot superar. O sigui, tota la quantitat de pel·lícules que hem vist, homes calents, No, no, i després tota la relació amb la Josefina és una relació pues, no t'ha sortit bé, no puc passar res, s'ho pren bé. Després hi té aquelles aventures que li posen una joveneta també.
I per crear
no, la... que no falti de res, i després l'escena final que ja és de premi. No fem spoiler.
Amenaça spoiler.
Perdó. Gràcies a la Caiglà.
És tremenda.
Bueno, és un fundidor negre.
Sí, però raro.
No, una cosa estranya.
Escolta, i aprofitant, clar...
Allò deu haver costat 500 euros, tot. Aquella escena, tot. És que se'ns ha acabat el pressupost. I el Fènix diu, no et preocupis, tinc la solució. Posa una càmera a darrere, que es vegi la silueta, i ara t'ho arregles.
La gent no entendrà de què estem parlant.
Bueno, que vagin a veure la
pel·lícula. Aneu a veure-la.
No, volia preguntar, hi ha un oient que em va preguntar ahir, que abans de marxar, te l'he de fer aquesta pregunta, que això em va passar a Napoleó, que és... És a dir, l'oient diu fins quan t'has d'aixecar del cinema. És a dir, si has de veure tots els crèdits fins al final o no. Diu, perquè a ell li passa que es queda i que arriba al final i que normalment només el queda ell sol a la sala.
Sí, home, això és un clàssic.
Ens la pregunta és, em preguntava quan creus...
La resposta és, depèn de l'edat que tinguis. Si tens una edat, si ets jove, fins a la maduresa, t'has de quedar, si vols passar per cinèfil de debò. El cinèfil que no se'n va està més ben considerat. Perquè s'entén que estàs molt interessat amb la llista de 15.000 tios que han intervingut a la pel·lícula i el quart d'hora que pot arribar a durar els títols de crèdits. Quin problema hi ha, això? Que en els últims anys, bueno, qui diu últims anys diu 20 anys, amb les multisales entra l'exèrcit d'escombriaires. I l'exèrcit d'escombriaires són gent molt explotada que treballa als cinemes, molt pagats, molt precàriament, que en el moment en què la gent s'aixeca entren a netejar els vòmits i les
crispetes per
que
terra.
Els marranos han deixat al terra. I aleshores aquesta gent han de treballar. Llavors, compatibilitzar la dignitat del cinèfil que està esperant a que surti Best Boy, Jimmy Fontana, doncs...
A mi el que m'agrada dels crèdits, quan ja, perquè a vegades em quedo
les cançons, llar, al final...
M'agrada les unitats de...
Sí. Jo
em fixo...
La quantitat d'unitats.
Unitat, no sé què, sí, sí. Space Trek, i sempre busco els noms dels castellans, sí, espanyols.
Mira, aquí en espanyol. N'hi ha molts. Sempre catalans.
I catalans. Unitat 2.
Sí, unitat 2, això es fa
quatre.
Els crèdits són tot un món. Ara bé, arriba un moment en què la pròstata crida, ja ho hem comentat.
Però vaig dir una cosa, els crèdits és per agafar un dia d'aquesta superproducció,
Sí.
No,
però inclús una pel·lícula menor.
Escolta, disseccionar els crèdits, que és cada cosa... Sí.
Què faig?
A Missió Impossible... Sí. Tot eren unidades de no sé què, unitat, sí,
I quan hi ha ordinadors pel mig, sí, i quan hi ha efectes especials, sí, no s'acaba mai.
I el Ridley Scott, tu què creus, veient Napoleó, quant efecte especial creus que hi ha? És a dir,
molt,
de les batalles,
molt.
Quants n'hi han i quan és recreació?
Home, allò? Recreació per un tubo. Si has d'agafar 400.000 tios i posar-los allà a Sibèria.
Bueno, 400.000
tios, no,
però
potser tot postproducció.
6.000 o 7.000,
sí, no? Però és tot postproducció. Si això
però vols
és...
dir que no van agafar 5.000 o 6.000 a moure's allà?
Sí, però igual eren a Terrassa, vull dir que no era a Sibèria.
No, ja, però...
Que
però...
Tot és, això és de Crown, que van filmar-ho aquí a la plaça de les Espacials, poc sèrio, això. Vull dir que al final no... Sí. Llavors, si tens pròstata cridanera, que és una cosa masculina, és molt difícil compaginar, perquè has de fer una cosa molt rara, jo l'he feta, que és anar a procedir al buidament de la pròstata...
I tornar!
Amb les lletres?
Amb els tios que estan netejant les palomites. I tu estàs allà i dius, però vostè és un viciós? Sí, sí, és que vinc a veure els crèdits. Perquè, a més, hi ha un problema afegit a tot això, que és l'escena postcrèdits. L'escena postcrèdit amb totes les grans produccions, ara posa una escena postcrèdit. I si tu no l'has vist, les burles durant tot el dia...
M'estàs dient que a Napoleó hi ha una escena postcrèdit?
No, en el cas de Napoleó no, però a les Marvel totes, i a Disney també. Llavors, clar, si no et quedes... Ara, jo m'havia quedat tota la vida fins l'últim moment. I això va començar a canviar quan vaig veure que feies nosa a la gent que està treballant. Està. I aleshores vaig... I després la pròstata va intervenir per resoldre el problema per mi.
Per cert, petit apunt sobre Joaquín Fènix, que ens ha explicat el Carles de Miguel, i ho he comprovat, efectivament és així. Diu que dues setmanes abans de començar el rodatge, Joaquín Fènix es va presentar a casa de Ridley Scott i li va dir que no sabia com abordar el personatge, que no sabia com encarar-ho.
Es nota?
I diu que els dos es van passar dues setmanes repassant els papers a casa seva.
Sí,
i el Ridley li va dir...
Això és el que han fet circular ara per tenir, perquè tingui sentit. Però l'actuació del Fènix està molt per damunt d'això. És un regal que et dona el cinema. És un regal, et diu... és possible fer això? Sí, ho he fet jo. I a més, repeteixo, és una lectura del personatge absolutament moderna, és la transgressió pura, és Napoleó li suava tot i aleshores aquesta possibilitat tothom deia, no, és que volia ser Neró,
és factible.
No només factible, és de totes, dius, ara ho entenc, i a més si tenia ganes de sexe feia sorolls estranys, que tot això, el món aniria millor si la gent quan té aquestes necessitats fes sexe que sigui, anés fent sorolls, perquè llavors li haig d'apartar perquè d'un moment a l'altre m'empitonaran.
Així sona, reconcentrat.
Ah, vale.